107.0 FM.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre.
A Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. Dilluns, dimecres i divendres, a les portes el protagonista Canal 20. Els dilluns dediquem el programa al repàs del món del futbol. El dimecres, plana poliesportiva. I els divendres, l'agenda esportiva del cap de setmana. Dilluns, dimecres i divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Cada migdia, a la una, cada vespre, a les vuit, cada nit, a la mitjanit, Penedès Actualitat. L'informatiu local i comarcal de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Serveis informatius de Canal 20 Ràdio Lèrdola. Bulletins als dos quarts i l'informatiu a la una, a les vuit i a la mitjanit.
Ara passen 6 minuts de les 10 i és moment d'obrir plana d'actualitat, tot anant fins a Domenys Ràdio, perquè avui s'ha presentat al Vendrell el Jokirama. Lourdes Meronyo, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Efectivament, com bé dius, avui s'ha presentat el Jokirama del Vendrell. I com que tot plegat hi ha moltes activitats a aquestes festes nadalenques, parlem avui amb el regidor de Joventut, en aquesta ocasió, el Rubén Gràcia. Molt bon dia, Rubén, com estàs?
Hola, molt bon dia, Lourdes. Aquí una miqueta desgastat de veu, però intentarem fer tot el possible perquè surti tot bé.
No et faré la pregunta de com ha anat el pont, perquè aquesta veu em sembla que no és del pont ni de festa, no?
No, aquesta veu és la conseqüència de tindre criatures petites a casa que agafen tot i ho acaben portant a casa i tots acabem contagiats amb aquest aspecte.
Bueno, estàs millor, oi?
Sí, la veritat és que ha anat millor la cosa i ara alguna cosa te puc parlar.
Molt bé. Doncs avui s'ha presentat el Jokirama i òbviament nosaltres volíem estar molt al cas perquè, si no m'equivoco, aquesta serà l'última entrevista que et faci durant aquest 2021, però no significa que el 2022 ja no tingui novament.
Ja espero que durant el 22 tindrà ocasió de tornar a provar.
I tant que sí. Bé, aquest Jokirama, explica'ns una mica com serà i què heu planejat per aquestes festes nadalenques.
Aquest Jokirama continua sent una miqueta la línia del Jokirama anterior, un Jokirama que està, com es deia anteriorment, Jokirama en tours, perquè ficàvem diferents activitats a diferents puestos de la vila en aquest aspecte. Mantenim una miqueta la filosofia de l'any passat, mantenim una miqueta restriccions degut a les diferents problemes sanitaris que podien haver. Som precauts en aquest aspecte, intentem minimitzar els danys que pugui causar, que esperem que siguin mínims, però bueno, mai hem d'oblidar la situació en la que estem i intentem oferir una sèrie d'espectacles, però no tant com fèiem anteriorment, que ficava molt espectacle al carrer, molts inflables, una ludoteca on els crios jugaven entre ells. Llavors aquests aspectes, aquestes activitats les limitem o simplement no les oferim de moment. Però sí que en aquest cas reforcem molt l'oferta que fèiem al carrer, oferta que fèiem a nivell d'espectacles, a teatres, a escoles de música, etc.
Bé, i quan comencen aquestes activitats?
Aquestes activitats, no hem d'oblidar que estan més orientades a la canalla més petita de casa, sempre a nivell infància, en aquest cas, i comencen a partir del dia 23. El dia 23 començarem amb un espectacle, una obra teatral, que es realitzarà al Teatre de Guimarà a partir de les 6 de la tarda. I a partir d'aquí ja és el tret de sortida cap a la resta de dies i activitats que puguin anar trobant. Bueno, tenim un calendari bastant ampli. Com hem dit, comencem el 23 de desembre. Ja és encara el proper espectacle que tenim, el tenim el 27 de desembre, també al Teatre del Guimarà, amb una altra obra de teatre. El dimarts 28 de desembre ja tenim un espectacle a la Màgia Infantil. És el primer espectacle que fem al carrer. En aquest cas l'hem situat a lo que és a la Rambla Josep Canyes, a la zona del Tancat del Vendrell. I el dimecres 29 tornem a tindre un altre espectacle al carrer, un altre cop ubicat a la Rambla Josep Canyes. En aquest cas serà una disco mòbil. D'aquests dos espectacles cal dir que en el cas que hi hagués algun increment al temps que no ho permetés celebrar a l'exterior, ubicaríem el que és a la Casa de Cultura d'Andalusia García Lorca, també situada al Tancat, perquè d'aquesta manera el que és l'espectacle en si es pugui realitzar i que els nens i famílies puguin disfrutar d'aquestes activitats. Ja després ens anem el dia 30 de desembre, al Teatre Àngel Guimarà també, amb un concert infantil a càrrec de Simon de Zooms, que està orientat a tots els públics, i ja esperem que passi l'any. En aquest aspecte ens tornem a trobar a partir del 2 de gener amb una obra de teatre, el Teatre de Guimarà, i ja acabem el 4 de gener a l'auditori de l'Escola Municipal de Música de Pau Casals amb una pel·lícula. En aquest cas és Terra Willy, Planeta Desconegut. Són sèries, ja dic, teatre, música, màgia, cinema, molts espectacles, sobretot pel disfrut de les famílies i dels més petits de la casa.
Em sembla que l'any passat et feia aquestes dues preguntes. Te les pregunto perquè, tot i que la situació sí que ha millorat una mica, però hem de tenir en compte que les restriccions i que hem de seguir tenint cura, malgrat que aquest dimecres precisament comencen a vacunar els més petitons de 5 a 11 anys, doncs sí, la situació no està per tirar coets encara. Cal inscriure's prèviament per assistir als actes o no?
No, en aquest cas els espectacles s'hi pot accedir sense reserva prèvia, sempre estarà controlats per un aforament, això està clar, però en aquest cas no demanem cita prèvia. És un dels canvis respecte que recordava l'any passat, que sí que calia. Uh-huh. En aquest cas es pot accedir sense. Però de totes maneres, per qualsevol pregunta o informació, sempre tenen el que és l'email del centre cívic, que és centrecivic@valvendi.net, o en el cas de que vulguin trucar per telèfon al 977-66-32-89, que en aquests dos medis d'informació sol·licitats es resultaran totes les preguntes que poden sorgir. Com no hi ha cita prèvia, el que sí que fem és obrir la instal·lació mitja hora abans de que s'iniciï l'espectacle i com no pot ser d'una altra manera, el de la mascareta sempre serà obligatori. Uh-huh.
També et feia la pregunta l'any passat, que era si, tot i que està adreçat a nens i nenes del Vendrell, si podien anar-hi d'altres llocs de la comarca, si estava oberta tot el Baix Penedès.
Sí, no, com he dit al principi, són activitats que estan orientades a la canalla més petita de la casa, indiferentment que sigui de Vendrell o de qualsevol indret de la comarca. No. Això són activitats obertes a tothom. Mai hem fet restriccions a nivell poblacional en aquest aspecte.
Ho sé, però jo t'ho pregunto perquè a vegades sempre hi ha alguna veu així discordant que sempre vol ficar una mica de mal i que tinguin doncs, present això, que no cal ser vendrellenc o vendrellenc per poder gaudir d'aquests espectacles i actes que feu al Vendrell. No sé si tu com a regidor, i tenint en compte que has estat tècnic, ha sigut complex fer el Jokera Amateur enguany degut a aquesta incertesa de ara sí, ara comença a haver-hi més casos de Covid. Com ha sigut aquest any?
Quan planifiques una activitat sempre l'has de planificar pensant una miqueta en la situació que vius actualment. perquè ens ha demostrat la pandèmia en aquest aspecte que no es poden fer planificacions a llarg plaç, perquè tal com s'ha demostrat, el que avui és una cosa demà pot canviar totalment. Llavors aquestes previsions o quan crees un espectacle o una sèrie d'activitats, sempre intentes pensar en el moment que tens ara. Tenint en compte que poden haver canvis, ja està clar. Sempre som optimistes en aquest aspecte, pensem que els canvis poden ser sempre millors. Però bueno, mai hem d'oblidar que pot haver canvis a pitjor que ningú es desitja. I sí, costa més planificar, no? Perquè has de buscar que les dates també són les que són. Les obres de teatre o les companyies, en aquest cas, tenen la seva pròpia agenda, una agenda que han de tirar endavant, perquè no recordem que també les companyies de teatre, espectacles, van ser una de les accions que es van veure afectades per la situació pandèmica i que ara comencen a tenir moviment, ells han d'anar fent la seva agenda, i això també complica també molt el fet d'anar fent segons quines planificacions. És complicat, i més encara quan no ho planifiques com el lloc d'amant sí que era un espai obert, obert a tothom, on els crios s'ajuntaven, jugaven, disfrutaven, feien tallers, teníem una ludoteca. Llavors, clar, la pandèmia et fa canviar tots aquells conceptes i has d'anar canviant o pulint les planificacions, que esperem que, bueno, això, el lloc d'amant es reforça amb més espectacles, però sempre tenim ganes de tornar a tindre aquella disxausa, no? Aquell punt de veure tota la canalla disfrutant un darrere l'altre amb tallers inflables i pel carrer al centre cívic, que sempre s'omplia de nens petits. Però sí, en aquest cas costa cada cop fer les planificacions, no perquè sigui difícil, sinó per la situació que ens fa reajustar-nos al minut, diguem-ho així.
De fet, l'any passat, aquest serà el tercer any, el quart, que serà l'any vinent, el 2022. Tens l'esperança que el joc iramatur torni als inicis com estava planejat? O, clar, jo ara m'estava plantejant, l'any passat dèiem, encara me'n recordo de l'entrevista, que esperàvem, no, que aquest any fos normal. Veiem que, malgrat aquest desig, no, de que oblidéssim el 2020, que havia sigut un any nefast, el 2021 no ha millorat gaire. No sé si l'any vinent encara tenim aquesta esperança de normalitat absoluta.
Bueno, esperem que la normalitat... No crec en aquest aspecte que tinguem normalitat absoluta mai, ja. Però sí que entrem en una certa normalitat on puguem cada cop fer més coses. Sí, és veritat que el Joaquim en si, quan es va iniciar, era, no sé si es va viure alguna vegada, es concentrava en tota l'activitat en un pavelló.
Sí, me'n recordo.
Els primers inicis. De fet, crec que l'últim Joaquim on jo vaig... O sigui, el primer Joaquim meu que va ser l'últim Joaquim que es va fer un pavelló era això, no? Ficaves tota l'activitat en un pavelló i allà repartia. Llavors, a partir d'aquell dia ja vam canviar la filosofia del Joquirama, vam intentar obrir-lo molt més al municipi, i fins que, malauradament, per culpa de la pandèmia, ens hem vist obligats a retallar-lo. Sí que confio en poder ampliar i ampliar molt més territori, com que era la filosofia del Joquirama en Tur, que era justament això, no obrir i ficar activitats als carrers, a moltes parts del Vendrell, del municipi. En aquest cas, anem al tancat, que fins ara no havíem anat, amb l'esperança que en següents puguem anar a Comarrugues, a Salou, Francàs, i anar ampliant encara molt més les activitats del lloc d'Irama en tot el municipi, perquè la intenció és això, arribar no només als nens del Vendrell, sinó arribar a tots els nens i que a la vegada tothom conegui el que és el nostre territori.
Parlant de conèixer el territori, aquest cap de setmana feia una activitat molt xula, aquest segon torneig FIFA 22 que es feia, si no recordo malament, dissabte a la Casa Cultural Andalucía García Lorca. I com va anar? Perquè... Déu-n'hi-do, eh?
Molt bona acollida al torneig, va estar molt disputat amb un nivell que com més alt comparat amb el primer. Sí que és veritat que havia certa diferència perquè el primer es va fer a la primavera, si no recordo malament. I això ens va permetre fer-ho a l'aire lliure en aquest cop per al temps. Sí que el dissabte va fer molt bon dia, però bueno, com ens acompanyaven, feia unes setmanes que feia molt de vent i un clima bastant incontrolable, vam decidir que aquest cop, aquest segon torneig, seria en Indor, diguem-ho així, en Cobert, el Centre de Cultura d'Andalusia, de la ciutat de Lorca, i la veritat és que molt bé, perquè ja no va ser només un torneig de FIFA, sinó que va ser com un gaming day, no? Està orientat també, no només a que vinguin a participar a FIFA, però sí a aquests nois que venen acompanyats de família o de germans petits, aquests germans petits tinguin l'oportunitat de tindre altres opcions, no? Per exemple, vam ficar una secció de Just Dance perquè veiessin, cantessin, si volien, o una altra secció on hi havia el Super Mario Kart, que això també va ajudar, doncs, mentre els nois esperaven el seu torn per jugar, doncs, s'entretenien i es veia sempre una bona acollida, un bon moviment dintre d'aquest torneig. I després, com t'ho dic, el torneig és només de FIFA, em va sorprendre moltíssim el nivell que hi havia. Hi havia anècdotes que van passar de nois que portaven el que són les tècniques, especificacions dintre del mòbil, que les traspassaven a la pantalla. Però, la veritat, un nivell molt semiprofessional, el muntatge impressionant, amb una gran pantalla LED on es va veure disputar les semifinals i la final. Molt bé, i entre els nois així van respectar sempre la distància, van intentar mantenir sempre el que era amb totes les mascaretes en tot moment. No? És a dir, es va veure un bon torneig en aquest aspecte.
I canviant de regidoria, tot i que segueix sent teva, aquest passat diumenge, 5 de desembre, tenia lloc aquest 7è Memorial Ramon Torres, amb més de 45 motocicletes participants. Va anar bé, no?
Sí, en aquest aspecte aplaudeixo a tots els que van vindre perquè va ser un diumenge de vent increïble. Jo patia, però no van tirar endavant, van vindre un munt de motocicletes, van fer les dues voltes de rigor que normalment es fa, va haver l'ofrena floral, i per ser la meva primera, perquè fins ara no l'havia viscut, aquest memorial, perquè els anys passats no ho van permetre. La quantitat de motos, va haver una muntesa que em va fer molta gràcia perquè era una moto que nosaltres a nivell familiar sempre havíem tingut a casa, llavors veure-la allà em va fer recordar molts temps passats, però molt bé, un aplaudiment per tots ells perquè les inclemències del temps no van impedir que es fessin una gran trobada de motocicletes i com no podia faltar l'ofrena floral.
Sí, la veritat és que precisament és que el que deies tu, no, hem tingut una setmana bastant, climatològicament parlant, bastant amb vent, per dir-ho d'alguna manera, i suau, perquè déu-n'hi-do. Escolta, i ara em torno a canviar de regidoria, vaig a la de comerç, perquè precisament aquest passat divendres es va presentar per Nadal Viu al Vendrell, de l'1 de desembre al 6 de gener, amb un programa molt ampli que, si no m'equivoco, heu fet conjuntament amb el comerç del Vendrell, oi?
Sí, correcte, és aquest... Perdona. Això em sembla que ho vam comentar l'última vegada. Ens vam ajuntar diferents àrees de l'Ajuntament, igual com diferents entitats del poble, per crear un calendari únic d'activitats on la gent pogués consultar totes les activitats que es fan durant aquest període de Nadal. Doncs hem comptat, en aquest cas, el lloc i la mà està present, com no, el que és el CIT, el grup passavista, la Liga, la Comissió de Reis també està present, on fiquen totes les activitats, però era una manera que, en lloc d'ofertar molts calendaris o moltes publicitats, perquè la família, a vegades, si jo veig molt paper, jo mateix esvero i dic, no sé què fer, doncs en aquest cas vam pensar que potser seria millor fer un únic calendari on pogués consultar totes les activitats que es fan en el carrer, ja siguin a nivell llocirama, com hem dit, per la canalla més petita, però no només això, sinó la dinamització del carrer, per animar les famílies a sortir i aquella persona que tingui mala sort, que esperem que no, i que no trobi, per exemple, plaça d'espectacle del teatre, doncs potser aquella mateixa hora hi ha una altra, encara que per hores crec que no coincidim gaire, per això que també està bé. Tenim una gran oferta d'activitats durant els dies i des d'un sol paper, diguem-ho així, doncs la persona, la família, el nen pot consultar i triar on pot anar en aquest aspecte. No una gran iniciativa, jo crec que feia falta que ens ajuntéssim tots els agents implicats, no només a nivell comercial, sinó a nivell infància, joventut, promoció econòmica, i féssim aquesta aquesta unió per programar tot en una sola, en un sol espai.
A més, dissabte vau tenir aquest espectacle per la tarda pels carrers del centre de la Piccola Orquestra, no?
Sí, correctament. Es realitzava el torneig FIFA, per exemple, en aquesta banda, doncs hi havia el que era l'altre espectacle, dinamitzant el carrer, animant-los d'una manera molt simpàtica. I aquests ànims de carrer també t'animen a tu a sortir. En aquest cas, l'orquestra tenia més intenció d'animar el carrer per dinamitzar el comerç. Aquestes conjuntures són necessàries per donar-li vida a l'orquestra a tot el municipi en general.
Noteu que aquestes activitats pel carrer fan animar-se la gent a l'hora de compres? O...
No, la campanya de Nadal sempre és una campanya agraïda en aquest aspecte. A nivell comercial, que per si sol el Nadal ja ens fa sortir, però si surts de sobre tens aquestes animacions, possibles animacions o petits espectacles, pues, potser t'allargues més estona al carrer i passes per davant d'un lloc que no tenies pensat i dius, mira, ja que estic aquí, aprofito. Sí, jo crec que són coses necessàries i útils i divertides. Només faltaria que a nivell comerç són útils i a nivell, jo com a pare que passejo amb els crios, són superdivertides. Veus la cara dels nens, jo que tinc dos nens de diferents edats, molt grans entre ells, veus la cara d'un, la cara de l'altre, depenent de l'espectacle. Jo crec que sí, aquesta vida al carrer és útil, necessària i quasi obligada.
Sí, al final és el que dius tu, no? Tu tens canalla de diferents edats i a vegades costa encertar-la, no? De dir, a veure si a un li agrada i l'altre no, amb aquestes diferències, però jo crec que el comerç del Vendrell pot estar content en aquest aspecte, no? De ser incentivat, potser provocat per la pandèmia, però al final, com diuen allò de no hi mal que por bien no venga...
De la pandèmia hem de treure coses positives. Ens ha obligat a tirar endavant iniciatives que potser estaven pensades en un pas més llarg i ens ha obligat a fer-ho de manera més immediata. Però crec que hem de treure la part positiva. El marketplace que es va treure a la passada primavera, a la campanya de bons, que potser, no ho sé, si no hagués hagut pandèmia, no hagués sigut ara, potser s'hagués plantejat més endavant, però la pandèmia ens ha fet treure endavant aquestes iniciatives que, bueno, hem de treure la part dintre de la desgràcia, hem de treure la part positiva aquesta. Mira, ens ha fet agilitzar una miqueta més la ment o adelantar els terminis per tirar endavant iniciatives que han demostrat que són positives.
Doncs sí, Rubén, com sempre, mil gràcies per estar avui al Penedès en Xarxa, per aquesta presentació del Joc Iramatur, per aquest Parc Nadal Diu al Vendrell, d'aquest report que ens has fet del torneig FIFA, del Memorial, i mil gràcies i et desitgem des d'aquí molt bones festes i ens retrobem l'any 2022.
Molt bones festes a tots també i espero que la pròxima vegada pugui tindre un to de veu més adequat.
Segur que sí. Moltíssimes gràcies i una abraçada, Rubén.
A vosaltres.
Penedès en Xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Build a fire and gather round the tree.
Fill a glass and maybe come and sing. Arribarem a les notícies de 11:15 amb un duet format per Elton John i Ed Sheeran, que per primera vegada canten plegats. És una nadala, es diu Merry Christmas i fa així. So kiss me under the mistletoe.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Josep Maria Ribas cedirà l'alcaldia de Sant Sadurní a Ton Amat i insinua la seva retirada de la política. Dimecres es farà oficial el canvi d'alcaldia a Sant Sadurní atenent el pacte de govern que van signar Esquerra Republicana i Junts per Sant Sadurní el 2019. El republicà Josep Maria Ribas cedirà el bastó d'alcalde al juntista Ton Amat, que estarà al capdavant de l'Ajuntament sadurninenc fins les properes eleccions municipals del 2023. La renúncia formal de Ribas es produirà en un ple extraordinari convocat pel dimecres a 8:15 del vespre. Amat assumirà el càrrec de manera interina durant aquesta sessió fins a la convocatòria del ple extraordinari del dissabte a 12:00 PM, que l'haurà d'anomenar oficialment com a nou alcalde. En el tradicional esmorzar de Nadal que cada any ofereix a la premsa l'Ajuntament de Sant Sadurní, Josep Maria Ribas també ha deixat entreveure que un cop formalitzada la renúncia a l'alcaldia, podria deixar igualment l'acte de regidor i el món de la política activa després de 18 anys continuats de treball. Aquesta possibilitat, però, no es confirmarà fins dimecres. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha engegat la campanya Lloguer Positiu per enriquir la borsa de lloguer amb més habitatges. Fa més de 15 anys que el Consell Comarcal de l'Alt Penedès té en marxa la borsa d'habitatges de lloguer. Actualment hi ha uns 200 contractes vius en aquesta borsa que posa en relació persones propietàries i persones que volen viure de lloguer a l'Alt Penedès, excepte a Vilafranca i a Sant Sadurní, que tenen servei d'habitatge municipal propi. Ara el servei d'habitatge del Consell Comarcal fa un pas més i engega la campanya Lloguer Positiu amb un web específic i presència a les xarxes socials i a la premsa comarcal. La campanya vol donar a conèixer la borsa, però sobretot atraure propietaris, siguin particulars o grans tenidors, perquè posin els seus habitatges buits en circulació. S'ampliarà el camí del cementiri de Sant Martí Sarroca. L'Ajuntament de Sant Martí eixamplarà el camí del cementiri que va des de l'aparcament d'autocaravanes al carrer Berguedà fins a la cruïlla amb el cementiri per tal de millorar-ne la seguretat. El govern local indica que aquest tram és un punt de circulació perillós perquè és estret, és difícil que hi passin dos vehicles en sentit contrari i perquè és un lloc d'ús habitual de caminaires. També és un accés cada vegada més utilitzat per entrar i sortir del nucli urbà sense haver de passar per l'avinguda principal en Sant Clavé. Amb un pressupost al voltant dels 190.000 euros, s'ampliarà la calçada a 8 metres, 6 per a vehicles i 2 per a vianants. El projecte també inclou la col·locació d'enllumenat i la creació d'un espai de lleure a la zona de l'antiga depuradora.
I acabem parlant-vos d'una bretolada en unes pistes de pàdel de Calafell. Els autors de l'atac han rebentat un vidre d'una de les pistes a cops de pedra. Una de les pistes de pàdel que hi ha al centre esportiu Vilarenc de Calafell ha estat objecte d'una bretolada. Tal i com es mostra en unes imatges que han fet arribar a Tarragona Digital, un dels vidres d'una pista ha estat rebentat a cops de pedra. Al costat de la pista s'ha trobat una pedra de grans dimensions, que és la que s'hauria fet servir per realitzar aquest acte d'incivisme. El vidre ha quedat completament esmicolat i la pista està inservible. Els responsables de l'entitat ja han posat una protecció al voltant per evitar que ningú passi i es pugui fer mal.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Albert és el protagonista a partir d'ara i durant els propers minuts, perquè aquesta és la secció de jardineria i d'horta que ens acosta al jardiner Tom Vilarrubias cada 15 dies. Tom, bon dia, ben tornat.
Hola, bon dia.
Avui ens vols parlar d'un aspecte bàsic que em sembla que no hem tocat mai, que són les eines que necessitem al jardí i a l'hort.
Sí, és a dir, durant... hem fet algun incís, hem parlat alguna vegada, perquè quan parlem de la por, de vegades parlem de les eines, però avui aniríem ja directament a parlar de les eines. De què necessitem i què no necessitem. Perquè què passa? Moltes vegades vas a cases que es fan al jardí, s'ho porten ells, i et diuen, jo ja tinc eines. I llavors entres allà dintre i t'esgarrifes i penses, mare de Déu.
Però també hi ha molt de màrqueting, no? I no cal tot el que surt, l'últim trastet o enginy de jardineria.
Bueno, més que res, que com que la jardineria ha evolucionat, moltes vegades hi ha eines que ja no fan falta o que no s'utilitzen. Hi ha moltes que jo les veig allà i penso, buf, jo fa anys que això no ho tinc o no ho faig servir, perquè és que no té sentit.
Farem una aposta al dia, doncs.
Exacte.
Escolta, abans d'entrar en matèria, tinc una consulta d'un oient que ens ha trucat entre secció i secció i ens ha demanat per la poda dels rosers. Si ja s'hi posa, si s'espera una mica...
Bé, la poda dels rosers, si... Així ràpidament, hem de diferenciar una entre el roser, l'híbrid de té, vale? o el floribunda, o el roser d'emparrà. Val? Són podes diferents, es poden diferent, perquè un floreix a branca nova i l'altre floreix a branca vella. Aleshores, lo de les èpoques ja fa temps que diem que no podem comptar-hi massa amb les èpoques, perquè és tot movible, perquè igual al gener aquest any ve una ola de calor, i llavors, saps? Aleshores... I els rosers, tradicionalment, gener-febrer, es fa la poda del roser. Gener-febrer perquè és quan ha perdut tota la fulla, sempre ho diem aquí, hem d'esperar que caigui tota la fulla, i aleshores, quan ha caigut tota la fulla, fem la poda. Què passa? Que ara hi ha anys que les fulles no cauen. Inclús hi ha rosers que encara poden estar ara florits. Abans venia l'hivern i el roser feia patapam i no quedava ningú, no quedava ni l'apuntador.
Hivernava, no?
Sí, ara són unes hibernacions com una mica...
Boges.
Boges, no? Vull dir, no acaben de perdre la fulla i llavors el que expliquem aquí sempre, no? Que la pèrdua de la fulla és el que fa el roser de baixar les reserves per poder brotar l'any següent. Aleshores, a la primavera següent, aleshores ens interessa, doncs, que perdi les fulles, que aquelles reserves de la fulla vagin a baix a les arrels, per quan broti a la primavera pugi cap amunt. Què passa? Que no acaben de perdre la fulla? Mira, gener-febrer.
Gener-febrer,
ara, jo, per exemple, és clar, jo em trobo de que hi ha moltes cases de que hi vas a podar ara i no et tornaran a cridar ni el gener ni el febrer, perquè fins a l'any que ve no hi tornaré i llavors he de podar el roser. I els podo i ja està, i no passa res.
No passa res?
Home, a mi m'agradaria esperar, val? però si els podes ara, bueno, igual no brota amb tanta força, però no és massa perceptible, val? Aleshores, el que sí és una cosa, quan són rosers d'aquests de peu, no d'emparrar, i hem de treure molta fusta. Moltes vegades et trobes els rosers que els tenen podats, abrocades, podo que fa com unes brocades, i tenen 3 o 4 pisos de brocada. El roser, quan li lignifica el tronc, allò no deixa passar la saba i el roser acaba morint. Aleshores, aquells brots tan forts que surten de baix de color verd, aquells són els bons, aquests són els que ens faran florides fortes, els que ens faran que el roser ens duri anys i anys i anys. I aquesta brotada forta, que en dirien com un xupon, se'n podria dir, o un rebrot, l'hem de diferenciar del brot de la gavarrera, eh? El brot de la gavarrera, és el roser és un empel. Aleshores, hi ha mig roser, que és gavarrera, que és l'arrel, i l'altre mig roser, que és la varietat que hi hem enxufat. La diferència és que la gavarrera és un brot primet, amb moltes punxes, les punxes són diferents, aleshores això s'ha de treure. Però si tenim un tronc gros, ja lignificat vol dir que sembla un tronc, i a costat ens ha sortit un xupon d'aquests, aquest és el xupon que deixarem. Aleshores, el primer agafem, el rebaixem per veure-hi, perquè moltes vegades comences a podar i no hi veus. No, escolta'm, el baixes a 2 pams de terra, literalment a 2 pams de terra, i allà tries les branques, mirat des de dalt per donar-li com una forma de got, val? O de copa de cava, com li vulguis dir, i aleshores allà selecciones. I els brots que deixes són els que miren cap a fora, que és el que en diríem les gemes, val? Si podem, ara, els brots... Els borrons aquells són plans. Si podes gener-febrer, moltes vegades aquests borrons estan inflats i és molt més fàcil de poder triar, de poder orientar-ho tot. Val?
Entrem en matèria, doncs. Eines bàsiques imprescindibles per treballar al jardí i a l'hort.
Bé, jo hi ha una teoria, val?
Vinga.
És a dir, quan anem a comprar eines, per exemple, les eines de pal. Les eines de pal... te'n dones compte de que els pals, els mànecs, i això ho havíem dit aquí ja, tenen la mateixa mida que fa 150 anys. Són curts.
I es queden curts perquè hem evolucionat.
Clar, perquè nosaltres som més alts, i en vez de fer els mànecs més llargs, continuen sent curts. Per què? Perquè si el fan més llarg, l'eina surt més cara.
Més material, sí.
Aleshores, te'n vas a França i veus que tenen una pala que el mànec de la pala fa 1,5 metres.
I què proposes? Comprar les eines de pal fora del país?
Bé, no sé, de buscar, a veure, comprar eines amb els pals. És a dir, jo semblarà una broma, eh? Però a vegades a la gent li dic, escolta'm, no veus que això el mànec és molt curt? Clar, els mànecs curts, quan aquí la gent treballava amb una finca, amb l'amo de la finca li anava molt bé, perquè amb el mànec curt veu si el que treballa, treballa o no treballa. Perquè quan no treballes és quan aixeques el cap. Si tens el mànec llarg, vas amb el cap, i amb el cap aixecat, i llavors el tio no veu. Vull dir, una mica és allò de dir, escolta'm una cosa, treballem còmodament. Per què una pala té un mànec que només fa 0,5 metres?
Quan hauria de fer?
1,50 metres, 1,80 metres...
El triple.
I tant!
I material, perquè, clar, ha de ser lleugera, no?
A França, les pales, per exemple, les fan d'alumini. Són d'alumini i són hasta més grosses, fins i tot més grosses són. Fins i tot més grosses perquè tu tries per la força que tens la quantitat que vols agafar. Aquí és d'una mida que si agafes poquet... agafes molt poquet i llavors sempre l'has d'omplir a tope, arran de branes. Aquí tot omplim arran de branes, que hem d'omplir el tractor arran de branes, que hem d'omplir la pala arran de branes, vinga. I deixa-hi l'esquena allà, no? Escolta...
Per tant, amb les eines de pal, ens hi mirem amb la llargada i del mànec. Ens aconselles el mànec, la llargada del mànec, que a França, per exemple, això ho treballen molt millor que aquí, i el material, un material lleuger com l'alumini, que no pesi.
Exacte, és a dir, anem a comprar una eina. Quan anem a comprar uns pantalons, què fem primer?
Demanem la nostra talla.
I després?
Ens els provem.
Ah, ens els provem. Doncs ja està.
Fem pràctiques amb la
quan
pala.
Quan vas a comprar una eina, vas allà, li dius, vull una pala. Mira, té una pala, l'agafes. I llavors simula, vale? Fes una simulació del que és treballar amb allò. Si has d'acotar l'esquena...
Malament.
Torna-la. No serveix.
Acotar l'esquena és la prova del cotó, eh?
Total. 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 S'ha de treballar dret. S'ha de treballar dret, amb el cos, aixecat, mirant, a l'horitzó, veient el jardí, disfrutant.
Sí, perquè si m'entens? No, les lumbars a la llarga...
Home, clar, perquè imagina't que et fas una infusió, m'entens? Si treballes amb la... Tu no veus si se't refreda, ni no veus si treu fum. En canvi, tu estàs allà, la vas veient, te'n recordes, pots anar allà, et fas un globo a la infusió, vas fent, vas treballant al teu jardinet, una cosa agradable, maca, bonica i sensiblement... rebent sensacions, m'entens?
I si... cuidant la salut.
Clar, si cotes l'esquena, quina sensació tens? Una, mal d'esquena. Dos, et canses. M'entens? I tres, fas més feina? No. Ja t'ho dic jo que no. En fas més si treballes còmodo, perquè estàs més estona.
Condeix més.
Exacte. Aleshores, això seria el referent a les eines de pal. Rotllo la pala. Les aixades. Per escatar. Comprem una aixada. La provem. Què hem d'acotar a l'esquena? Ja se la poden quedar. Ja se la poden quedar. Hi ha altres eines per treure herbes que no t'has d'acotar.
Per exemple?
Hi ha una marca d'eines, que a més els mànecs són intercanviables, val?
Això està bé, no?
Sí, perquè amb un mànec les tens totes.
Clar, és com amb les paelles, no? Que van tres amb un mànec i així no t'ocupa tant d'espai al calaix de la cuina.
Ah, sí? On està això?
Sí, a casa.
On ho has comprat?
Ja et passaré la marca.
Vale.
Em sembla que és Tefal.
Vale. A veure, jo, per exemple, amb un mànec, clar, aquestes eines no són barates, però clar, amb un mànec fas tot. Amb les altres eines has de comprar tots els mànecs. Aleshores, ocupen molt menys. I els mànecs són... potser fan 1,80 m, 1,90 m. N'hi ha de quatre mides diferents. Aleshores, aquest mànec, tu a baix i enxufes. I llavors, per exemple, hi pots enxufar una eina que és com una pota d'un gat, amb uns ganxos. Val?
Per garbellar la terra.
Per rascar la terra. O, per exemple, si has podat els rosers, que parlàvem abans, què t'acotaràs? A recollir les branques dels rosers? De veritat? No, home, no.
No
cal. Agafes, podes el roser, queda la branca, i amb els quatre gats aquests, pum, 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 fas una pileta. I llavors aquesta pila, amb la pala que tenim, del
llarga,
mànec, de 1,80 m,
bon mànec...
fas zip, i cap a un cubell.
O cap al compost.
O cap a la trituradora, o cap a la bio.
Uh-huh.
Aleshores, hi ha aquesta de la pota de gat, que en dic jo, de rascar. Després tenen una altra eina, que és com una roda amb unes punxes, petiteta, i a darrere té una ganiveta. Què fa la roda? Fa el nivell, passa pel nivell de terra i trenca l'escorça, i la ganiveta de darrere va tallant totes les herbes. I la ganiveta aquesta té el moviment cap endavant i quan tires enrere canvia de posició i també rasca i t'escata el terra, de manera que amb aquesta eina deixes al terra tota la crosta trencada i la herba tallada.
Escolta, i hem parlat de podar, una bona eina per podar, que ha de tenir la tisora de podar.
Espera't, l'eina aquesta d'escatar també té la coble de la tisora i del xerraquet. És a dir, amb el mateix mànec fiquem un xerrac i a la branca aquella, on no arribem i tal i qual. Després també té un altre coble, que és una tisora, que va amb un cordill, perquè aquests mànecs n'hi han que arriben fins a 4 metres, que són plegables. Val? I sense haver cotat l'esquena, hem podat el roser, No, bueno, pel Roser no ens haurem... Pel Roser t'has d'acotar. Llavors...
No hi ha més?
No, pel Roser t'has d'acotar, això sí que... Això sí que... El que passa que jo no m'acoto, jo em fico de genolls. Agafo un... una estora, o si no, tinc uns pantalons amb unes ginolleres i treballes de genolls, pim-pam, pim-pam, però sempre amb unes ginolleres, que també seria una eina al cap del carrer.
Sí.
Aleshores, agafes amb el mateix mànec, reculls, m'entens? I... També té l'acople aquest del vano, que és aquella eina que és com un abanico, que n'hi ha de puntes de rodones i de puntes planes. Hi ha 30.000 eines que aquí les veus i penses, ui, això... No. Per exemple, per treure herbes de la gespa, ara venen una eina que tu la fiques sobre l'herba i fas xup-xup cap amunt i avall i ja l'has tret.
Què vol dir xup-xup? Clar, és que jo t'estic veient, però els oients no.
És com un mànec que agafes, sí, amb les dues mans i un, sí, pal que va cap a baix, i a baix fa la forma com d'una tisora, com tu diria, com unes estenalles que es tanquen, unes estenalles de quatre puntes.
I talla.
I llavors tu fiques allò, claves, apretes un pedal, en vez de xutxufar clac-clac,
sí,
clac-clac, i a la que fa clac-clac et surt la herba i no deixa la gespa marcada. Val? Et queda tot perfecte. Tema, tornem a lo de la poda. Tenim el mànec amb el xerrac. Aquest xerrac que fiquem a l'eina del mànec també es pot fer anar manual. Val? Ara mateix, amb un xerrac bo, pots tallar un pi.
De debò?
Sí, perquè fan aquestes serres que són, en diuen samurai o així, que són unes dents que tallen molt. I amb això jo he anat a tallar un xiprer. He tallat un xiprer d'una casa amb un tronc que podia ser com la meva cuixa, amb un xerrac d'aquests. Val? Quin és el secret d'aquests xerracs? Guardar-los sempre i que no toquin a terra. Prohibit tocar a terra.
Què els passa?
Si la dent toca a terra, es desesmola. Clar, estàs parlant d'un xerrac que pot tenir un preu d'entre 35 i 40 euros. Val? Aleshores, no pots estar canviant el xerrac cada bueno, jo el canvio cada any o cada 6-7 mesos. Cada època de poda he de gastar un xerrac nou.
Tu ets professional.
Així. Sí, exacte.
Els amateurs cada quan renovem.
Clar, però és que es fa més malbé quan el guardes que quan el fas servir.
Ja.
Perquè quan el guardes el deixes sense la funda allà al quarto de les eines, va donant cops a la paret, saps? Vull dir, jo a vegades quan veig el xerrac allà dintre de la caixa del camió no em fico les mans al cap i penso, buf, ja està, ja la pròxima vegada ja no em tallarà. Entens? I potser sí que talla una mica més, ai, menys, però evoluciona. I aleshores, la tisora de mà. La tisora de mà, què passa? La tisora de mà hem de comprar, no ens sàpiga greu,
invertir
uns diners.
Quants? Val?
Home, 25-30 euros segurs. 25-30
euros. És que per
euros
5 euros en tens una, si vols.
No serveix. No serveix. Vull dir, hi ha tot... I anatòmiques, i amb unes formes, i de plàstic, no? I dius, bo, ja està, no serveix. Una tisora és una eina de treball. És una eina de treball.
De quin material?
Ha de fer la mateixa feina que faig jo, val? És a dir, si tu et compres una bicicleta de professional... Vale. Tu no faràs la mateixa feina que un professional, però si tu has de tallar un roser i hi ha aquell gruix és el mateix per mi que pel senyor aquest que vol tallar-ho. Aleshores, han de ser metàl·liques, amb els mànecs d'alumini, que estiguin ben esmolades. Després hi ha molts invents estranys de que són com una ganiveta i a l'altra banda, en vez d'una contraganiveta, el que té és com una cosa plana.
No cal.
Una tisora ha de tallar sense esforç. Si té els mànecs molt llargs, vol dir que no talla i que el que talla és l'esforç, la força. Si fem força, vol dir que no està treballant bé. Quan una tisora no talla, no està esmolada, com més la fa servir, més ràpid es desesmola. I es fan les contraganivetes i les ganivetes es fan romes. Rom és que deixa de...
De tallar bé.
De tallar bé. Uh-huh. De tallar bé. Rom vol dir que està desesmolat. que tu mires allò i no passes el dit, tu passes el dit a de tallar.
I no talla.
Si no talla, no cal ni que t'hi posis, perquè acabaràs avorrit.
I una última eina vital que no hagis dit?
Home, d'eines vitals cada vegada la trituradora, clar, evidentment, la trinxadora.
Això, si tens una extensió considerable de jardí.
Bueno, també pots ficar-hi els enciams, les closques d'ou, i pots ficar tot. Tot. I llavors t'ho fas a casa.
També hem d'invertir en una bona trituradora?
Sí, sí. A França, si tu vas a la deixalleria a portar matèria orgànica de jardí, ha de venir trinxada. Si no ve trinxada, no te l'agafen.
Que exigents?
No, té la seva lògica, saps?
Sí, sí.
Vull dir, al cap del carrer, tu tens el teu jardí, ets responsable de la teva porqueria. La gent que no té jardí, perquè ha d'estar pagant amb els seus impostos
el cost de
triturar, no? Aleshores, a part de que la trituradora, ja ho vam estar parlant, a l'hora de parlar dels compostos i tot això, és una fuente de riquesa.
Ton, un altre dia podem fer segona part d'eines i potser també caldria manteniment d'eines, ara que ens has presentat totes les eines vitals, un dia ens expliques com mantenir-les i cuidar-les.
Home, el principal, una bona pedra d'esmolar.
Val.
Una bona pedra d'esmolar. Les eines que tallen han de tallar. Si no tallen, no t'hi posis.
Ton Vilarrubias, moltes gràcies, bona setmana i fins aviat.
Vinga, adéu.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
És Adele amb Cry Your Heart Out. Així arribarem a la pausa d'aquí a 2 minutets i de seguida les notícies de les 11. A partir de les 11:06 feinejarem una mica amb filosofia amb el Pere Martí i parlarem de la distensió de lligaments amb l'Adrià Solís.
Facing the day, ooh, 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 ooh. I would rather stay home on my own, drinking.